Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
No som menys que ningú, la premissa més repetida per Antoni Hidalgo avui durant l'entrenament a Sant Oleguer. El tècnic del Sabadell vol enviar ben lluny els complexes d'inferioritat, els temors per la nova categoria o per l'entitat dels rivals. D'igual a igual, de tu a tu, i conscienciant els seus que si el Sabadell és aquí és perquè s'ho ha guanyat i perquè està en condicions de competir contra qualsevol. I això que no ho està tenint fàcil, la veritat, Hidalgo, en aquesta pretemporada, i ja no parlo ni entro en casos de coronavirus, que això tothom en té, n'ha tingut o en tindrà. Ni tampoc les poques setmanes de preparació, sinó en els 5 jugadors que avui tampoc s'han pogut entrenar amb normalitat, el Josep Molins de Sant Oleguer, els 5 que ho han fet al marge, a banda del lesionat Pedro Capó, amb qui ja conversàvem ahir. No arribarà precisament sobrat d'efectius al centre d'esports a Vallecas, però el seu entrenador té clara la mentalitat amb la qual han d'afrontar aquest dissabte l'estrena a la Lliga, creient-se els millors. De seguida escoltem aquesta arenga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ben atents, per tant, avui al programa, que la veritat és que val la pena aquest fragment sonor de l'entrenament d'Antoni Hidalgo. La Rocío García, des del control de sous, envia una abraçada.
Es comenta la recepció.
Escoltarem Aleix Coc, que ha comparegut en els mitjans oficials del centre d'esports, també els crits d'Antonio Hidalgo avui en aquest entrenament, un ex del Sabadell i del Rayo, com Tanco Mític, que parlarà de la seva experiència aquí i allà, les paraules d'Esteve Calzada en la benvinguda a la Lliga que ha rebut avui l'equip arlequinat, i entre d'altres descobrirem també la gent del Club Patí Ciutat de Sabadell.
I fora de l'hotel?
Egan Bernal ha abandonat el Tour. El guanyador de l'última edició ha posat peu a terra abans de l'etapa reina, avui amb l'ascensió a la Madeleine i al Col de l'Alòs, de 17 i 21 quilòmetres respectivament. De moment a l'escapada del dia hi són Gorka Izaguirre, Richard Carapaz, Julián Alaphilippe, Dan Martín i Lennart Kamna, el guanyador ahir. Després hi aprofundim amb la lectura en clau sabadellenca. Més coses. El president de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ha assegurat a Twitter, en una piulada, que el seu homòleg al Barcelona, Josep Maria Bartomeu, li ha reconegut que l'entitat blaugrana no té recursos econòmics ara mateix per poder presentar una oferta per Memphis Depay, jugador pretès pel Barça. I Àlex Pascual ha donat positiu per coronavirus. El jugador del Barcelona d'handbol es perdrà d'aquesta forma l'estrena europea blaugrana a la pista del Zaporozhye.
I a les xarxes socials.
Això comença, serà un camí més que difícil. Preparats? Nosaltres sí, és el que deia ahir a la tarda a Twitter Josu Ozcoidi. El podeu trobar a @tiken10. I també a les xarxes socials destaquem l'enquesta que està duent a terme la Liga al voltant de les samarretes més boniques de segona divisió. De moment, el Sabadell estaria en playoff, seria el 6è classificat d'aquest rànquing que encapçala les Palmes, seguit de la samarreta del Castellón, la del Cartagena, la de l'Espanyol i la de l'Oviedo. Darrere ja vindria la del Sabadell, com dic, 6è en aquest rànquing. De moment, tanca classificació el Fuenlabrada.
De quin partit no estarem pendents?
Palestino contra Deportes Iquique. Jornada 11 de la primera divisió xilena. Partit que arrencarà a les 5 de la tarda d'aquí, les 12 del migdia a Xile.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'actual jugador del centre d'esports, Víctor García, també l'exfutbolista sabadellenc i ara tècnic Miguel Ángel Lozano, i la waterpolista de l'Astralpool, defensora de boia, Mati Ortiz. 5 minuts, no arriba. Per sobre de les 2 en punt de la tarda, l'Hotel Suís d'aquest dimecres, el dia 16 de setembre del 2020, traient fulls al calendari perquè arribi dissabte amb l'estrena de l'equip del Centre d'Esports a segona divisió 2020-2021 al Camp del Rayo a l'estadi de Vallecas. En la prèvia d'aquest partit, més contratemps per Antoni Hidalgo. El tècnic de Canovelles prepara la visita de dissabte a Madrid. Molt curt d'efectius. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com ho tens per jugar una estona?
Doncs malament. Si ha de prendre a mi la festa, més val que no anem a Vallecas.
Avui, a banda del lesionat Pedro Capó i de Sergi Garcés, que no es troba en forma ara mateix per poder tenir minuts, fins a 5 jugadors més, Sergi, no han pogut entrenar amb absoluta normalitat, podríem dir, no? No sé si ens pots fer allò un resum ràpid de la situació.
Sí, bàsicament és el que hem pogut veure avui aquest entrenament a Sant Oleguer. Com dèiem ahir, tota la setmana treballarà a la zona esportiva de Sant Oleguer l'equip i, per tant, avui en aquest Josep Molins, on ha treballat el conjunt Arlequinat, perquè ens situem. Han fet exercicis, encara que al marge del grup, i per tant treball més específic, Xavi Boniquet i Aaron Rey, dos dels jugadors que ja teníem controlats, que continuen recuperant-se de diferents molèsties. També et diré que sembla que estan en la recta final, per tant, si m'atreveixo allò a pronosticar, diré que la setmana que ve ja els podríem veure en el grup i fins i tot al final d'aquesta setmana encara podríem fer algun treball ja amb la resta de companys. Tractant-se i fent més estiraments que no pas una altra cosa, hem vist a Pierre Cornut, a Adri Cuevas i a Edgar Hernández. Aquest sí que, allò que diuen ara els clubs habitualment quan informen dels lesionats, l'evolució de les molèsties determinarà el temps de recuperació o el temps de reaparició, no? Pues aquests directament continuen amb els seus problemes físics i no m'atreveixo tampoc a posar-li massa data, però el que segur, seguríssim 100%, és que no arriben pel partit de dissabte, a no ser que sigui, vamos, un autèntic miracle i que se'ls estigui posant entre cotons per aparèixer a última hora en aquesta convocatòria.
Doncs després et demano una miqueta allò, les provatures que s'hagin fet pensant en Vallecas, et demano una miqueta sensacions, tot i que si de normal en aquests casos diem faves comptades, avui més encara, veient tot aquest reguitzell de possibles baixes, però em deies avui que hi ha un àudio que l'hem d'escoltar, per tant, si de cas has fet bé de posar-te els auriculars. Antonio Hidalgo, avui, de xerrada, d'arenga, més que no pas conceptes tàctics, un tema motivacional al 100%. Escolteu bé, això és el que deia Antoni Hidalgo i els seus jugadors. No us penseu que sou menys que ningú i unes quantes coses que ja no es poden reproduir.
Sí, 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 sí. Jo crec que ha quedat clar el missatge. No sé si s'ha escoltat molt bé, però els jugadors, ja et dic jo, que l'han escoltat perfectament i el missatge era claríssim. Potser no era el més allò treballat, però claríssim en aquest sentit.
I que al final, vulguis o no, tots ens hi hem d'adaptar a aquesta nova categoria i el que jo crec que ha fet avui Antoni Hidalgo és, si hi ha un mínim dubte o presagi d'un cert concepte d'inferioritat, puntada de peu, i com més lluny aquest concepte, millor. Que aquí, mirant els ulls i de cara a cara a tothom.
Sí, hem de dir que tot naixia de, bé, algun dels missatges, això tan típic que passa ara amb les xarxes socials, que els jugadors interactuen molt, molt, molt activament.
Que si serà difícil, que si
jugador,
no,
home,
que sí.
Comença el més complicat, arriba un any que serà molt dur, que serà... vale, s'ha acabat. Aquí complicacions, les justes, i a pensar en el Rayo Vallecano, i sobretot, com dius, més enllà d'alguna paraula més pujada que altra de to, aquest missatge final de no sou menys que ningú no es pensi que és menys que un altre rival, per molt nom que tingui o per que siguin jugadors, potser alguns d'ells molt més contrastats o amb moltes més hores de vol en aquesta Lliga Smartbank. I em quedo amb una part del missatge.
Crec que diràs el mateix que anava a dir jo ara. A veure si et sorprenc.
La part del joc, no?
Sí, sí.
Correcte.
Quan diu, i a Vallecas, a pressionar, cames, cames, tal, para i diu,
I has jugat a futbol, eh?
Sí, 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 sí. No, no, està clar que per mi és la millor part del missatge. Ja sé que tota l'altra és molt de faràndula, molt d'aquesta...
No, és sucosa perquè... Molt impactant. Vulguis o no, són interioritats sí. Que, com a aficionat, home, ve de gust de tant en quant escoltar l'entrenador en el seu paper, en el seu dia a dia, allò que de normal no es veu tant, no?
Sí, 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 sí. O sigui, per això et dic que segurament és molt més impactant la primera part del missatge, aquests primers 30-35 segons, però com a missatge en ell mateix, estic d'acord amb tu, em quedo amb aquesta part de... Allà tocarà pencar, allà tocarà patir, allà s'haurà d'anar a fotre el peu, allà s'haurà de córrer més que ningú, però anem a jugar a futbol, que és el que ha fet aquest equip des de que va arribar Antonio Hidalgo. Patir, lluitar, anar fins al final, però sobretot tenir una idea molt clara, una filosofia de futbol o de joc molt clara, que és el que ens ha portat al final a estar precisament ara, això, a 48-72 hores mal comptades, de poder dir que el Sabadell torna a ser equip de la Lliga Smartbank, de fet, de facto, i que surten a la gespa de l'estadi de Vallecas per jugar contra el Rayo.
I aquests que no seran menys que ningú a Vallecas, qui seran? Perquè al final avui era dia de provatures, però clar, et pares a pensar i Adri Cuevas mig del camp, Boniquet també mig del camp, ja dèiem l'altre dia que un de Barrena, Romero, és que pràcticament no hi ha més marge. En el carril dret sí que Òscar Rubio o Víctor García, tot i que és veritat que Òscar Rubio ha jugat algun partit com a tercer central en sortida de la pilota sense Pedro Capó, sembla que serà Jaime en aquesta posició qui jugarà, sense Pierre Cornut per l'altra banda, també gairebé és matemàtic que si no arriba el francès doncs hauria de ser Joshua Coidi, i si a sobre em dius ara que Edgar tampoc gira el tot rodó, pues al final dir-te possible 11 és gairebé jugar al quién es quién i anar traient cares, no, del
sí,
joc?
Sí, sí, són poques peces amb les quals pot jugar. Ja sé que ara algú dirà, home, doncs això, el que comentaves, no? Òscar Rubio pot jugar, i pot jugar Víctor García? Sí, poden jugar els dos, evidentment. Sembla en aquest cas que el valencià...
O la porteria, fins i tot, que ens l'hem deixada, però els dos estan disponibles.
Sí, evidentment. Bé, els tres, si comptes a Freud, que són els tres que
correcte.
Treballen habitualment, però bé...
Em refereixo que hi havia baixes a totes les línies.
Correcte. Jo crec que avui, de fet, qui més instruccions ha rebut de manera individual ha estat Jaime, potser el que més està intentant treballar Antonio Hidalgo perquè s'acabi d'acoblar a la seva idea de sortida de pilota, sobretot, tenim molt en compte que és molt probable que l'Aleix Coc no el deixin pensar tant. Hem de pensar que quan juga Pedro Capó en aquesta posició és precisament tant ell com l'Aleix Coc els dos que tenen la sortida més clara. A Grego Sierra li deixen com molt més espai perquè pensi, però sobretot sabent que el Sabell surt bastant més per la dreta que no pas per, o mig dreta que no pas per l'esquerra. Per tant, jo m'atreviria a dir que Víctor García li guanyarà la partida, si ho volem prendre com un enfrontament o una rivalitat de competència entre ell i Òscar Rubio, li guanyarà la partida al lleidatà. Com deies, els tres del centre, evidentment està Jesús Olmo, evidentment està Xadi, però sembla que són faves comptades aquí també, amb Jaime, Aleix Coc i Grego Sierra, per l'esquerra Josut Coidi, al mig del camp. Sí que no hi ha molt més on triar, i gairebé m'atreveixo a dir, Adri, que on més possibilitats,
sí,
on el ventall se li obre més a Antonio Hidalgo, malgrat la baixa que pugui significar, si finalment és definitiva, d'Edgar Hernández, que sembla que sí, que no podrà viatjar a Madrid en aquest primer partit de la temporada, o com a mínim no podrà estar al 100% per jugar d'inici, és al davant. De mig camp en endavant és on el Sabadell acumula més possibilitats alhora. Avui hem vist, de fet...
Fins i tot per polivalència,
sí.
Perquè Néstor et pot jugar per darrere o per davant, Guruceta...
Avui en el primer teòric 11, ja et dic que ha fet molts canvis i moltes proves, i els petos, els pitralls anaven que volaven, anaven canviant contínuament d'efectius. Però hem vist a Néstor Querol, i la temporada passada ja el vam veure en alguna ocasió, actuant com a nou, com a home punta, o de fals nou, amb molta més mobilitat que potser un davanter com Edgar, que et fixa molt més a la defensa, i en el cas de Néstor és treure d'allà al mig una peça i que la defensa rival tingui molts més problemes a l'hora de saber cap a on s'ha de moure, cap aquí, cap allà. Veurem, perquè aquí, evidentment, Ever Pena, Juan Hernández, Aaron Rey ja veurem, però sembla pràcticament impossible, com dèiem, el Guru Set, bé, és que hi ha molts o moltes més possibilitats amb les que pot comptar Antonio Hidalgo de cara a acabar de confeccionar aquest primer 11 oficial de la temporada.
Es pensava el Sergi que ens l'havíem deixat, no, ni molt menys. Un quart de tres de la tarda. Estàvem repassant una miqueta provatures de cara al partit de dissabte a Vallecas contra el Rayo. Recordeu, a les 9 de la nit, és a dir, des de dos quarts de 9 i sincronitzat amb les imatges, en aquest cas, de Gol Television, a la sintonia del Sabadell en Joc aquí a Ràdio Sabadell. Qui ha parlat avui, Sergi, és Aleix Coc, que encara no té la nova Creu Alta al 100% a la seva disposició al centre d'esports, com a mínim pel que fa a la zona de premsa. Les obres a la sala de premsa Miguel Creda no estan del tot enllestides. T'hauríem d'anar escoltant cada setmana de la temporada, com és habitual, entre setmana un jugador, Antonio Hidalgo, de cara a la prèvia del partit. Avui a les xarxes socials del club, el tarragoní Aleix Coc. Així d'entrada, llenço la primera i ja valorem el que ha dit el tarragoní, valorant sensacions en la prèvia de la pretemporada. Es fixa, sobretot, en un partit alt d'Òscar.
He jugat ja diversos partits. Jo crec que, sobretot, potser el rival així amb més entitat va ser el Huesca. Bueno, sobretot la primera part, vam fer el nostre joc i jo crec que es va veure un bon partit, no? Un bon Sabadell, amb les idees molt clares, apretant a dalt. I bueno, els van ficar les coses complicades. Sí, és veritat que bueno, el resultat va ser una mica enganyós, com diríem, però bé, les sensacions són bones, no? Al final també l'últim partit vam guanyar 3-1 i jo crec que arribem molt bé.
Arriben bé, arriben després de dues victòries, arriben havent competit contra el Huesca, tot i el 3-0 final. Per tant, diu Aleix Coc que el regust és positiu de la pretemporada.
Sí, home, al final has d'acabar traient la part positiva de tot el que has fet, no? Primer, per la càrrega física amb el temps gairebé a contrarrellotge, com ha hagut de treballar el Sabadell des del passat 26 de juliol, des de que va acabar oficialment l'última temporada amb l'ascens de categoria. I al final també els quatre tests de pretemporada, els quatre amistosos que s'han acabat jugant, doncs serveixen de diferents proves. Potser el primer va arribar massa d'hora, el de la Vall d'en Bas contra l'Andorra, més enllà del resultat, i sobretot aquest punt de referència de jugar contra un primera divisió i de veure't realment a quin nivell pots estar. A partir d'aquí és cert que l'equip ha guanyat els dos últims partits contra equips d'inferior categoria i donant sensacions, sobretot en tots dos casos, diria Madri, amb aquell punt de progressió. Tots dos partits de menys a més acabant bé, més enllà del resultat, insisteixo, més enllà de que acabessin o no amb victòria, la sensació de joc i la sensació física que l'equip ha acabat anant de menys a més, això sí, sabent l'exigència que té la segona divisió A i un rival com el Rayo Vallecano, d'aquests que teòricament està cridat, no sé si ja parla de l'ascens, però com a mínim està en aquesta lluita per la part alta, segur.
Ahir parlàvem amb Pedro Capó, jugador que encara no ha tingut ni un sol minut a la categoria. Aleix Coc fa una dècada, però sí que va tenir ja la seva estrena.
En aquell moment, amb 18 anys, ja sí que és... Bueno, va ser la felicitat màxima, no? Sí, és veritat que bueno, les condicions van ser diferents, van ser 10 minutets al Camp de les Palmes, però bueno, ara mateix amb la il·lusió de, com un nen petit, no? Doncs, poder estar en plantilla, en fitxa de segona divisió i ja el que és el futbol professional així més important, molt content i feliç i bueno, sobretot per això, no? Perquè el club ha confiat en mi per donar aquest pas en la meva carrera i molt content.
Encantat, per tant, de rebre aquesta oportunitat de tornar a jugar al futbol professional al Centre d'Esport Sabadell, un Aleix Coc que comparava aquests dos moments, no? Un Aleix Coc, parlant malament, pipiolet, molt jove, en el moment que es va estrenar la categoria amb el Nàstic de Tarragona, i un Aleix Coc molt més madur, molt més fet, i amb molt més protagonisme, el que afrontarà gairebé com a allò, un estandard de la defensa arlequinada, aquesta nova temporada, aquest nou repte, segona.
Sí, segurament, com ell mateix explicava, allò és un premi, el premi a algú de la casa, algú dels joves que ve des del planter i que té aquesta oportunitat d'estar entre els grans, de compartir experiència amb els grans, i ara sí que li arriba sent ell un dels grans, tot i que és un dels joves, però ja amb molt recorregut, però sí, com dius, amb aquest paper molt més protagonista dintre del que són els esquemes, dintre del que és l'engranatge dels centres esportius, sens dubte una experiència molt diferent.
I el de Vilaseca també ha parlat de futur, no només de passat, del com va viure aquell debut a Les Palmes, sinó del que crec que és imprescindible de cara a la nova temporada que es presenta.
S'ha mantingut el bloc, i aquesta és una part important. Ens hem cansat de pensar i de repetir, i segurament ho continuarem fent, que una de les parts de la feina que ha fet la direcció esportiva aquest any amb el José Manzanera al capdavant, és la d'aconseguir que l'esquelet mare, per dir-ho així, del Sabadell, s'ha mantingut, un 11 tipus, podríem dir-ho, i s'ha reforçat a sobre amb jugadors que trauran algun d'aquests la titularitat als ja coneguts. Al final, aquest grup va ser l'èxit de la salvació, aquest grup va ser l'èxit, o una part molt important, Adri, de la salvació del primer any, però sobretot de l'ascens de la temporada passada, i aquí ha d'estar, segons l'Iscoc, també la clau d'aquest vestidor que pràcticament es coneixen a les mil meravelles, fins i tot afegiria els nous que s'hi han incorporat.
El bo que tenim nosaltres és que gran part de la plantilla som els de l'any passat, ja vam ser una família l'any passat, no? I això es veia reflexat una mica al camp, i això fa que, doncs, els jugadors nous els integrem, els intentem que entrin dins de la nostra família, i bueno, jo crec que això és el que ha succeït, no?, aquesta pretemporada. Són jugadors joves també, amb moltes ganes de progressar i de seguir millorant aquí a Sabadell, i bueno, jo crec que tot això són uns ingredients, no?, que fa que la plantilla segueixi sent igual d'humil, treballadora.
Per tant, ben entesa, bona entesa entre els jugadors, que de fet en els seus dies de descans fins i tot fan plans familiars de, no sé, el propi Aleix Coca amb Àngel Martínez, amb Antonio Romero, o sigui que hi ha una relació que va molt més enllà de la purament professional i laboral, i això s'acaba notant després traslladat a un terreny de joc. Acabo amb una última de l'Aleix Coca dedicada a vosaltres, dedicada a l'afició. També ha tingut un recordatori al Tarragoní, al defensa del centre d'esports, de tots aquells que potser heu tret ja l'abonament, ja sou socis, ja heu renovat el carnet de la temporada passada, de seguida parlem sobre aquest tema, i que potser en les primeres setmanes, en les primeres jornades, en els primers mesos no hi podreu ser.
L'afició, doncs, és de Déu, no? Quan les coses van anar malament, al camp de l'Olot fa dues temporades, doncs, van vindre 1.500 persones quan vam estar a punt de baixar a tercera. L'any passat, qualsevol camp que anessis, hi havia algú de Sabadell. I ara que, bueno, per desgràcia, per culpa de la pandèmia, doncs, el més probable és que ara al principi no puguin entrar, ja veurem al final. Però, bueno, la gent s'està volcant, com tu has dit. De totes maneres, com bé va dir el Presi, jo crec que la gent s'ha de sentir identificada amb el club, no? I tot i que no puguin entrar, doncs, que aportin el seu granet d'arena, i jo crec que això és el que s'està aconseguint, no? Que la gent s'il·lusioni, que ajudin, que nosaltres els seguim sentint molt de prop, i això és molt important.
Doncs és important, Sergi, més de 2.500 socis ja del centre d'esports. Ahir a la nit coneixíem aquesta xifra. Continua cridant-me molt l'atenció, i dilluns ho parlàveu en el tribuna preferent, que un 20% d'aquesta massa social del Sabadell són altes noves. Estem parlant de, crec que eren 520 nous carnets, o sigui, gent que no era sòcia l'any passat i que s'ha animat ara, tot i saber que no podrà entrar a l'estadi en les primeres jornades. Per tant, encara lluny, a la meitat del camí, de l'objectiu que s'havia marcat el president Esteve Calzada, però, insisteixo, moltes altes noves.
És la part positiva del que tenim fins ara. La part potser no tan positiva o més negativa, com també es deia dilluns, com ara que feies esmena a la tertúlia, Adri, és que això significa que molt abonat de la 19-20, de moment s'ha quedat pel camí.
Em deien avui que en aquests 2.000 clavats socis que sí que han renovat dels 3.500 de l'any passat, no inclouen encara el gruix general dels que tenen domiciliat el carnet. Per tant, que serà gairebé una pluja en els pròxims dies, setmanes, de carnets domiciliats que sí que s'aniran sumant a la xifra. És a dir, que per aquí sí que potser hi ha alguns dels que ja donen per fet que hauran renovat i que encara no se sumen als 2.500. Però vaja, igualment sí que hi ha uns quants que han decidit no anar-hi.
Sí, és el dubte que queda, no?, de veure això. El soci que ja ho era, potser afectat, com dius, en alguns casos per una situació econòmica conseqüència de la pandèmia, potser pel fet de no poder a l'estadi, malauradament també conseqüència d'aquesta mateixa situació de la pandèmia. Sigui com sigui, cal fer aquesta crida, ja no als nous, que també importantíssims. Aquests gairebé mig miler ja que, o més de mig miler que supera i que són nous abonats de la temporada, però sobretot intentar no perdre pel camí, perquè amb les xifres que es mouen el Sabadell, evidentment, qualsevol pèrdua és un pas enrere molt, molt important. No estan les quantitats globals d'abonats del Sabadell, no estan com per perdre ni mig soci pel camí.
Una imatge, per cert, que com a mínim a mi m'ha fet especial il·lusió, és veure Pere Saus, el besnet d'un dels fundadors del Sabadell en el seu dia l'any 1903, retirant el seu abonament. Per tant, bon gest que ha tingut el Sabadell, bona picada d'ull cap als que agraden sobretot aquest punt més històric de l'entitat arlequinada, i la veritat és que és maco veure com la nissaga continua vinculada al centre d'esports. Simplement, Sergi, gairebé última hora hauríem de dir, perquè està passant ara mateix, avui tradicional ofrena a la patrona de Sabadell, a la Salut, al santuari. Això sí, una imatge molt poc tradicional, perquè no ha anat tota la plantilla, perquè no ha anat la premsa, sinó que fins i tot no s'ha convocat allò tan típic de si algun arlequinat vol anar també a acompanyar l'equip i fer-se una fotografia. Avui, quatre capitans: Antoni Hidalgo, Juvenal Etxogo, el José Manzanera, director esportiu, Miguel Ángel Rodríguez Delegat, i gairebé para de comptar, com a molt, el Gerard Guardi com a cap de premsa.
Sí, sí,
temps
sí,
de coronavirus.
Avui ha tocat fer un altre cop d'aquests actes en privat, pràcticament, acostumats com estàvem històricament, no només al fet de que pujava la premsa, sinó que anava tota la plantilla, bona part de les juntes directives també participaven dels actes. Algun any s'havia convidat fins i tot, o s'havia fet anar a una representació del filial, del femení, també perquè participés, del Sabadell inclusiu, també en algun moment, i en canvi, com dius, ara la situació és la que és i toca anar doncs en un petit grup a fer l'acte cerimoniós i cap a casa tots plegats.
Esteve Calzada, per cert, no hi era, perquè ara ho explicarem amb el Pau Vituri. Estava l'actada benvinguda que ha fet avui la Lliga. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat i a la tornada més centre d'esports amb José Francisco Gómez Tanco i també amb aquestes paraules d'Esteve Calzada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per creuar l'equador del programa, tres minuts per arribar a dos quarts de tres de la tarda. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Primera presència de les dues que ha promès avui aquí a l'hotel Pau Vituri. Té reserva ara i té reserva d'aquí una estona al gimnàs, a la bicicleta estàtica. Parlem d'entrada de la Lliga de Futbol Professional i l'acte de benvinguda que ha fet avui, no només els quatre que venen de segona B a segona A, sinó també els tres que van ascendir ara fa poques setmanes a la primera divisió. Evidentment, el Centre d'Esports Sabadell era, i en concret Esteve Calzada, el seu president, que ha estat un dels convidats, un dels protagonistes d'aquest acte. Com ha anat, Pau?
Pensava que entraries directament ja per l'entrada triomfal d'aquest acte, perquè la posada en escena està, si més no, curiosa.
La tenim, oi?
Sí, la tenim.
Anem a escoltar-la, va.
Fora i apareix. Pues una estrella de Hollywood, el presidente del Sabadell, Esteve Calzada. Bon dia, felicitats, presidente.
Muchas gracias.
Como si fuera una estrella de Hollywood.
Estrella de Hollywood, ¿eh? O sigui, la veritat és que era curiós.
Mira,
no Esteve Calzada, sinó el muntatge de l'acte com a tal, eh?
Sí.
O sigui, l'entrada dels presidents, com apareixia la infografia amb un forat al terra i sortia la bandera de cadascun dels equips, era una mica...
Era tot virtual, en el temps que corren, però tu te'n recordes el programa Lluvia d'Estrelles?
A mi m'ho ha semblat una mica. Només faltava, per
faltava
exemple...
l'entrada, però...
Correcte, Esteve Calzada entrant amb una roba i sortint amb una altra,
sí,
no?
Sí, no, dir, ha sortit però... una americana clara, amb una corbata blava, es veia que era sobre un fons fons d'un croma. Ha estat una intervenció de 2 minuts, aproximadament, d'Esteve Calzada, i després aquella fotografia també, com si acabés d'aterrar a la Lluna amb la bandera del Centre d'Esports Sabadell en
la bandera
en
virtual, tot això, que acaba d'aparèixer per allà. Sí, però no veia el president.
Ha estat un acte en el qual han anat passant els clubs que acaben de pujar a la Lliga Smartbank i després els clubs que han pujat també a la Lliga Santander, per tant, 7 equips en total. Com diem, ha estat una entrada triomfal de Calzada, que ha sortit d'aquesta porta virtual. Ha tingut, com diem, 2 minuts d'intervenció aproximadament, i un missatge que ha anat enfocat bàsicament a agrair a tothom qui ha fet possible en els últims 3 anys, sobretot, que ha estat aquest temps en el qual Calzada s'ha referit des de la seva arribada al club, i que ha fet possible, com diem, l'ascens del Centre d'Esports Sabadell, la tornada al futbol professional.
Para empezar, nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico, que lo han dado todo hasta el último momento, en momentos de máxima tensión y máxima competición, va por ellos. Agradecer, por supuesto, a nuestra afición, que por desgracia no nos ha podido apoyar en los momentos más decisivos de los playoffs, pero los hemos sentido ahí y realmente sin ellos, sin duda, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Agradecer también a mi equipo de trabajo y a nuestras familias, porque han sido, como decía, 3 años, pues muy intensos, y finalmente también agradecer al resto de inversores que se incorporaron al proyecto el año pasado, después de que nosotros hubiéramos empezado los 2 años primeros.
Agraïments, per tant, a Dojo, per part d'Esteve Calzada. És d'aquells actes, segurament, que el més important de tot és ser-hi, Pau?
Bé, sí, veure la imatge del Centre d'Esports Sabadell, l'escut, la bandera, el sentir-se novament un club important, a nivell del panorama estatal. De fet, hi ha hagut agraïment també a la Lliga de Futbol Professional, ha dit Esteve Calzada, cap als novells, com els ha mencionat, els clubs que acaben d'ascendir a la Lliga Smartbank, sobretot per l'educació, ha dit, pel training en anglès, i per tots els consells que estan donant a l'hora d'aquests dies de xifres, números, comptes, etc, i tenir-ho tot a punt per aquest debut, insistim, del dissabte. Ha dit Calzada també, en referència a aquest partit contra el Rayo Vallecano, que, com hem anat recordant també aquesta setmana, Adri, serà dissabte a partir de 8:45 del vespre en directe aquí a Ràdio Sabadell, han dit que tenen, i té particularment també, moltíssimes ganes que comenci l'aventura del Centre d'Esports Sabadell a segona divisió.
Por nuestra parte, estamos locos por poder empezar a jugar. Por desgracia, nos ha tocado esperar una semana más, pero esperamos este fin de semana poder empezar en un campo tan atractivo como es Vallecas, y por nuestra parte ojalá, por supuesto, pues podamos estar muchos años en el fútbol profesional, que es donde pensamos que Sabadell tendría que haber estado siempre.
Doncs ha estat moltes temporades, fins a 44 comptant aquesta, però al final portàvem 5 anys sense ser-hi, i d'aquelles coses que agraden, tornar a veure l'escut del Sabadell. A més, és dels primers sempre, Pau, perquè com va, sí, a l'ordre que tria la Lliga és per fundació, el Sabadell, per molt que sigui nouvingut, és dels més veterans, podríem dir, un dels avis de la Lliga, realment.
Mira, si et dic la veritat, no he acabat d'entendre l'ordre d'entrada, perquè han començat, en aquest cas, amb el Castellón, després el Sabadell, després el Cartagena, i per últim el Logroñés, que no sigui d'últim equip que va pujar a primer, perquè recordem que l'eliminatòria del Castellón contra el Cornellà es va jugar just després a la del Sabadell, i Cartagena i Logroñés al final van pujar 7 dies abans que la resta. És l'única explicació que li trobo, perquè ni ordre alfabètic, ni ordre de temporades a la categoria...
No, el Castelló és fundat a l'any 22, per tant, tampoc...
Tampoc, vaja, per any de fundació, és l'única explicació que li trobo. I després, en aquest cas, han arribat els de la Lliga Santander.
Ordre alfabètic? Club Deportivo Castellón, Centre d'Esports Sabadell, la Unió Deportiva Logroñés és l'última, sí, vés a saber que no sigui això també.
Cartagena...
Sí, això
balla una mica,
grinyolaria una mica, sí, vaja, en fi. Que el Sabadell hi era, i que sí, Esteve Calzada era un dels representants dels clubs que han pujat de segona B a segona A o de segona A a primera, i que això ja comença a rodar d'aquí a res, a uns dies, i per tant ja fa xup-xup aquesta Liga Smartbank. Et quedes per aquí, que parlem d'aquí una estona de ciclisme?
I tant, fins ara.
Doncs escolta, que anem a parlar amb un mite al Sabadell.
Portes giratòries.
Recuperem la secció de les portes giratòries coincidint amb l'estrena del Sabadell a la Lliga. Aquesta temporada gaudirem, la veritat, actualitzant una mica els jugadors i els rivals. S'ha acabat repassar clubs de segona B. Haurem de tirar potser de futbolistes més històrics per recordar els que han estat al centre d'esports i el seu rival cada setmana. Avui, per tant, comencem pel Rayo. Poden dir que han vestit l'Arlequinada i la Frangivermella Raúl Tamudo, el Canyiz, el capità actual Àngel Martínez, baixa, com sabeu, dissabte per sanció. Juanjo Collantes, Diego Torres, Xavi Roca, Pablo Sanz, Izquierdo, Nieto o García Jiménez. Avui, però, com dic, hem tirat d'un mite del Sabadell.
Nascut a Valverde de Leganés, a Badajoz, José Francisco Gómez Tanco és un dels futbolistes llegendaris de la història del centre d'esports. Especialista a pilota aturada, el defensa va jugar 4 temporades d'Arlequinat entre els anys 81 i 85, disputant sempre més de 40 partits per campanya i anotant 33 gols. De fet, és a la nova Creu Alta on Tanco va fer més gols en tota la seva carrera, fregant gairebé la desena de dianes per any jugat com a Arlequinat. En el seu currículum trobem 2 ascensos, un dels quals es va aconseguir al centre d'esports, el de Binèfar, l'any 1984. L'altre ascens el va assolir justament amb la samarreta del Rayo Vallecano, rival dissabte del Sabadell, i l'altre club en el qual ha jugat més partits. De fet, amb només 19 anys es va estrenar a segona amb la samarreta de la Franja la temporada 72-73. Després passaria 3 anys al Cádiz, abans de tornar a Vallecas, el 76. Aquella temporada l'equip del sud de Madrid va ascendir a primera divisió, amb Tanco jugant 37 partits, tots com a titular, i tots completats sense perdre's ni un sol minut. Tanco va vestir els colors vallecans del 76 al 80, el primer any a segona, els altres 3 a primera divisió. L'any que el Rayo baixa, fitxa per l'Almeria, també l'elit, encara que també aquella temporada ha de digerir un descens. Va ser aleshores, als 28 anys, quan va signar pel Sabadell. Després de la seva etapa al centre d'esports, Tanco encara tindria temps per militar a d'altres clubs com el Manlleu, el Sant Cugat o el Rubí, abans de fundar l'any 1993 l'escola de futbol Sabadell amb el seu excompany del centre d'esports i amic personal, Lino Gutiérrez.
Qui no ha passat en algun moment o altre per allà per Sant Oleguer i els ha vist a tots dos fent una feinada amb l'escola de futbol. José Francisco Gómez Tanco, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Torna el Sabadell a segona A i ho fa a Vallecas, és a dir, els dos principals clubs de la teva carrera.
Pues sí, sincerament és així i és veritat. Són els dos clubs que més en tinc al cor, perquè bueno, també han sigut els que més anys he estat i a la vegada pues, han sigut els més exitosos, sí.
Per tant, quan vas saber que el primer partit del conjunt arlequinat seria contra el Rayo, segur que se't va escapar algun somriure, no?
Sí, tant i tant. Digo, hosti, quines casualitats, no? Comença així amb un plat tan fort en aquest sentit. Sí.
Com a exjugador que coneix de sobres aquestes categories, el perfil de rivals que hi ha de normal a segona divisió, etc, i evidentment també la història que té al darrere el Sabadell, com valores el fet d'haver tornat una altra vegada al futbol professional? Suposo que és important, diria fins i tot necessari per a una ciutat futbolera com aquesta, no?
Sí, primer el que acabes tu de dir, no? És totalment necessari perquè Sabadell és una ciutat de les més importants d'Espanya, no? I per tant, jo crec que el seu lloc és a segona i de tant en tant pues, tenia el premi de potser pujar a primera, no? I aleshores, pel seu historial i potencial de ciutat es mereix i jo crec que és molt bo, molt positiu tornar a la segona divisió, no? Ara esperem consolidar, que facin una bona feina com estan fent últimament i consolidar-se en principi a segona, no? I després, bueno, el tema esportiu, pues bueno, es tindran que anar a poc a poc adaptant-se a aquesta categoria nova. Hi ha equips amb un potencial fortíssim i, bueno, i és una lliga que serà molt, molt, molt forta.
La pena és que amb tot això del coronavirus... Bé, la pena d'entrada és que ja no podrem anar a la nova Creu Alta amb normalitat com ho estàvem fent fins fa pràcticament 2 dies. Però en concret, en aquesta primera jornada de Lliga pel Sabadell, segona del calendari, la pena és no poder anar a un estadi que, explica-m'ho tu, té un cert encant, no, Vallecas? Si dèiem Sabadell ara, que és una ciutat també que sent passió pel futbol, etc. Vallecas també té aquest caire especial, no?
Sí, Vallecas, pero no sé si pel tema de la barriada o, bueno, no sé el per què, pues sempre ha tingut moltes penyes, han tingut molts socis i sempre han estat en el camp, pràcticament sempre està l'estadi ple i l'afició se vol que amb el seu equip, no? I hi ha una passió i, bueno, i una vivència, un coloriu molt, molt maco que el futbolista pues, li agrada molt, no? El camp ple, pues, acompanyat de tot aquest ambient que comporta pues, la teva afició, no? Per tant, en aquest sentit, pues, sí, és una llàstima. Però tant a Vallecas com a la Creuata, és una llàstima que no podem gaudir presencialment, físicament, pues, disfrutar d'aquest partit tan mal.
Dèiem abans que, en el teu cas, dos ascensos, una segona A, l'altra primera, amb el Sabadell i amb el Rayo, per tant, els millors records de la teva carrera. Segueixes molt l'actualitat dels dos equips? Bé, la del Sabadell sabem que sí, perquè et tenim aquí a tocar, però no sé si, per exemple, veus algun partit de la jornada de segona divisió, estàs pendent del Rayo, si veuràs dissabte aquest Rayo-Sabadell.
Sí, home, el partit aquest és sempre per la part que em toca, pues... Sí, que el furem. Fa molta il·lusió veure aquest partit. Seguir el Rayo, bueno, sí, tinc contactes i de tant en tant parlem i bueno, i sé una mica pues, la trajectòria pues, de l'any passat i d'aquests últims anys, però en fi, sempre ho tinc present, no? Ho tinc present i lògicament pues, segueixo molt més al Sabadell perquè vivim aquí, som d'aquí i sentim els colors a les quines, lògicament.
I què hem d'esperar d'aquest Rayo Sabadell? Ho dic perquè, clar, ara deies, el Sabadell ha d'assentar-se a la categoria, ha de consolidar-se un altre cop al futbol professional. El Rayo, per recursos, en teoria, està tot força desigual perquè és un equip que té aspiracions d'anar més enllà, d'anar a primera divisió. Per tant, tu com esperes que sigui el partit de Vallecas de dissabte?
Bueno, és una incògnita, no? Perquè aquests primers partits de Lliga, pues, i amb aquesta situació també, és difícil, no? Ja de per si sempre és difícil no fer un diagnòstic, però bueno, jo crec que amb la il·lusió i les ganes, pues, bueno, i lluitar al màxim, pues a veure com va, no? Jo, sincerament, pues, bueno, pues tiraria una mica allà cap a casa, no? Le desitjo tot el millor al Rayo i lògicament al Sabadell, però m'agradaria que, bueno, que comencés pues, una mica millor al Sabadell perquè jo crec que això pues, també pues, a poc a poc anar donant confiança, no? Pues, aniria molt bé treure algun resultat positiu allà, sí.
I que el Rayo ja va sumar els 3 punts a Mallorca la primera jornada, per tant, que acabem aquesta segona bueno, jornada amb 3 puntets cadascun, no?
Sí, tu l'has dit abans, per historiar i pel potencial actualment i pressupost i tot això, pues el Rayo, lògicament, el seu objectiu és estar dalt i pujar a primera divisió, no? Però és molt difícil perquè és una lliga molt competitiva i, si no, mira, hi ha molts clubs que amb el seu historial són les primeres, no? O sigui que d'unido, serà una lliga molt, molt atractiva. Llàstima que no la podem veure en principi.
Doncs sí, a veure si se soluciona ràpid i que d'aquí uns mesos ens deixin tornar ja a les nostres localitats. Acabo. Aprofito la trucada per preguntar-te també per l'Escola de Futbol Sabadell. Com ho esteu fent en aquests temps de coronavirus i en aquesta època tan complicada per tirar endavant?
Bueno, sincerament content perquè hem pogut començar, no? Que ja això jo crec que és el més important. Començar i organitzar, estructurar-lo amb tots els protocols que marquen pues, tant l'Ajuntament com la Federació i Sanitat, i per tant, pues, bueno, pues, anem al dia a dia pues, intentant que tot funcioni i de moment pues, estem contents, no? I ja està, i també aprenent una mica de tota aquesta experiència nova per millorar i que funcioni millor. Tal. Continuem ara entrenant, ja comencem aquest cap de setmana a fer uns partits amistosos, per tant, pues, esperem sincerament pues, que no hi hagi contagis, que es normalitzi una mica més aquesta situació i a partir d'aquí pues, la normalitat per tothom, tant pels nanos com pels entrenadors, pel club, fi, per tota la societat, no?
Doncs
esperem que així sigui. De moment estem molt contents i, bueno, i anem lluitant el que implica al principi de Lliga, pues, que està més complicat pues, amb el tema dels protocols que hem que fer perquè tot millori i a veure si a poc a poc es va solucionant.
Tant de bo que sí, que la primera victòria sigui haver tornat, com deies ara, i que es normalitzi tot una mica. Tanco, ex del Rayo, ex del Sabadell, un plaer, com sempre, xerrar una estona de futbol. Una abraçada enorme.
Igualment per vosaltres, gràcies. Bona tarda.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dijous?
Conversarem amb el pintor sabadellenc Alfons Borrell de la seva obra, de la seva relació amb artistes com Joan Brossa i també de quins obres exposa aquests dies a l'Acadèmia de Belles Arts. Descobrirem diferents propostes culturals, molt de cinema, molts còmics i també molta dansa.
Els prescriptors.
I acabarem conversant amb el professor Albert Vilanova per posar-nos al dia de les noves tecnologies i de l'ús que hem de fer per aprendre a desconnectar.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recta final del Tour de França, això sí, la millor parla que ens queda ara. Diumenge arribarà el gran pilot als Camps Elisis de París i avui, per la gran majoria, ja està en marxa el que és l'etapa reina d'aquesta edició de 170 quilòmetres amb sortida a Grenoble i amb un últim final en alt, més enllà de la cronoescalada de dissabte, que la veritat és que fa molta, molta, molta patxoca. De seguida ubiquem també la carrera a aquesta hora. De fet, veig el Pau Vituri que acaba de tornar a l'estudi i que està boig ara mateix amb el comandament. A veure si troba un estant fent o no. Teledeporte ara resistia, Pau?
Sí, no la trobava.
Tros d'etapa, la d'avui.
Sí. Segurament hi ha hagut jornades en aquest tour amb més ports de muntanya, però és que avui, Adri, hi ha dos autèntics monstres. De fet, un l'estan pujant ja ara mateix, en aquests instants, amb el pilot comandat pel... no pel Jumbo Visma, sinó pel...
Sí, el Bahrain,
de Mikel Landa.
Avui vèiem en un grup en privat de WhatsApp el perfil de l'etapa, Pau. Perfil maco,
És increïble, avui.
Bromes al marge.
Són dos... És a dir, només són dos ports de muntanya, són dos hors categorí, la màxima categoria amb el qual es puntuen aquests ports de muntanya, i prometen marcar diferències si, com dèiem ara, el Jumbo-Visma en aquest cas ho permet. Avui els ciclistes pugen primer aquest coll que estan pujant ara mateix, el Col de la Madeleine, un autèntic clàssic, un històric del Tour, 17,1 quilòmetres, el 8,4%. Ara mateix el pilot, en aquest cas els escapats, estan a 12 quilòmetres una mica menys de coronar aquest Col de la Madeleine. Baixen aquest port, tenen uns quilòmetres de descens i de pla, i després enllacen amb el Col de la Loz, que té 21,5 quilòmetres, ni més ni menys, al 7,8%, i un final duríssim, uns 3-4 quilòmetres finals duríssims, amb rampes del 18 i del 24%, i compte, Adri, perquè estan també anunciant a França, tot i que ara hi ha un sol espaterrant, tempestes al Col de la Loz per acabar d'afegir una mica més d'èpica a aquesta jornada que promet ser molt i molt emocionant.
Em va costar a mi diumenge pujar la cobertera en bici. Imagina't tu pujar una muntanya com aquesta. Pendents, per tant, de la classificació general, on recordem 40 segons separen dos eslovens, Primož Roglič de Tadej Pogačar, i pendents del paper que pugui jugar en aquesta lluita el sabadellenc David de la Cruz, cada cop amb millors cames, amb millors sensacions, Pau, sobretot després de la fissura al sacre que va patir a la primera etapa.
Sí, de fet, ahir va en aquest cas protagonitzar, de fet, un moviment interessant a l'etapa, amb final a Villard de Lans, que va ser per l'alemany Lennart Kemna, un dia plàcid pel gran grup, però en els dos últims quilòmetres que picaven cap amunt, un port petitet de tercera categoria, el sabadellenc va fer una acceleració al pilot, pel seu líder, Tadej Pogačar, que no va tenir conseqüències al final, però que va servir, un, per fer una selecció important en aquest grup principal, i dos, també per demostrar que està molt millor físicament amb el pas dels dies. De fet, Adri, avui podem escoltar el sabadellenc en una entrevista al canal de YouTube de Ciclismo World Tour. D'entrada, això, reconeixent que va patir psicològicament la primera setmana, més enllà dels problemes físics, i que ara també és un corredor nou i amb noves ambicions en aquesta cursa.
Mis sensaciones son cada vez mejores. Si me comparo con hace una semana, soy otro corredor diferente, ¿no? Y mi trabajo para esta semana va a ser simplemente estar con Tadej lo máximo posible y ayudarle a él lo máximo posible, ¿no? Tal vez desde el primer día, cuando me caí, ya dejé de un lado todas mis ambiciones personales para este Tour de Francia. Ya me centré más primero en recuperar para poder estar con Tadej, y ahora estoy en eso, ¿no? En facilitarle pues el trabajo lo máximo posible, ¿no? Al principio cuesta un poquito aceptar, ¿no?, que tal vez uno no va a rendir como quería y uno tampoco no puede mirar lo que aspiraba a mirar, pero ese es el ciclismo y ese es el deporte y se trata uno un poquito de adaptarse.
Doncs adaptant-se, Adri, a aquest paper nou que té De la Cruz en aquesta tercera setmana de competició. De fet, el seu equip, l'Emirates, té només 6 ciclistes en nòmina i alguns són clarament d'un altre perfil, com per exemple l'esprinter, Alexander Kristoff. Per tant, aquests dies li toca ser el gregari de luxe de Pogacar, com vam veure ahir, i és conscient De la Cruz, així ho diu amb aquestes paraules, que toca patir.
Bueno, tienes un corredor como Tadej, que está como está, que encima perdemos a Fabio Aru y perdemos a Fórmula, pues ya no me puedo ir a casa, no tengo que estar aquí sufriendo como un cabato.
Per tant, patint, que es troba ja De la Cruz. Ara mateix la classificació oficial De la Cruz és el 90è, a 3 hores i 14 minuts de Roglic. Va escalant poc a poc i després ho explicarem, però d'entrada avui ja ha pujat algun lloc més. En qualsevol cas, serà l'home més important per Pogacar en aquesta tercera setmana de Tour.
Sí, ara expliquem també el per què ja no és 90è David De la Cruz. Abans, destacant que hi ha 3 etapes importants aquesta setmana. Avui, la de demà també, no a Cabanal, però també té molts ports, i evidentment la cronoescalada de dissabte. De la d'avui ha dit literalment que és criminal i tot passa per arribar amb opcions a la cronoescalada, com diem, de dissabte a la Planche de Bellefills.
Se trata de seguir ahí aguantando, ver un poquito cómo pasa la semana el Jumbo, si muestra algún tipo de debilidad o no, y luego pues intentar llegar a la última contrarreloj con las opciones intactas para Tadej, porque es una crono que se le adapta muy bien, que encima viene con la confianza de que ha ganado el campeonato de contrarreloj de Eslovenia por delante de Primož Roglič, y por lo tanto pues tiene ese punto a favor y Roglič lo tiene en contra, y por lo tanto pues esperemos que sea así, ¿no? Una semana que a pesar de la dureza podamos seguir ahí rindiendo y llegar a la crono pues con las opciones intactas.
Un Pogacar que amb 22 anys acabats de festa sent el gran animador a la muntanya, amb el permís, evidentment, quan deixen del Jumbo-Visma, de l'equip del líder, de Roglič, i De la Cruz veu a Pogacar amb capacitat de gaudir aquests dies. De fet, ha explicat una anècdota que demostra que l'eslové està fet una altra pasta.
Me acuerdo el día que de los abanicos, Tadej perdió 1:15, y me acuerdo cuando llegamos al autobús que parecía que había sido, pues bueno, un desastre. O sea, el chico estaba tan tranquilo que dijo, bueno, no pasa nada, mañana arranco y le recorto unos segundos. Y al día siguiente fue la etapa aquella del Peyre Surde que arrancó y le recorto 40 segundos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está viviendo el Tour con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad y además de que tiene unas piernas muy buenas, yo pienso que lo que le está marcando a él su la diferencia es la mentalidad.
Doncs les paraules, en aquest cas de David De la Cruz, insistim en una entrevista al canal de YouTube de Ciclismo World Tour. Estava mirant ara la pantalla, Adri, perquè ens segueix sorprenent bastant que tiri ara mateix l'equip de Mikel Landa.
No, a mi el que ja no em sorprèn és que Nairo Quintana s'hagi tornat a quedar,
sí.
Perquè ahir, quan va tensar la corda De la Cruz, el colombià ja va fer figa i un altre cop va estar a molts quilòmetres. Pot prendre mal Quintana amb la jornada que té per endavant avui. Recordem que qui sí que tenia mal de veritat a l'esquena en aquest cas i que ja ha plegat ha estat l'últim campió.
Sí, Egan Bernal, que es va quedar en l'ascensió del dia abans de la jornada de descans, diré que el Colombier.
Sí, són el Gran Colombier, sí.
El Gran Colombier, correcte. Doncs avui ha posat peu a terra abans de sortir, per tant, en aquest sentit, a la classificació oficial De la Cruz és 90, però avui haurà guanyat ni que sigui
un altre queixala de farà, ja veuràs.
En aquest sentit. Ara mateix, 72 quilòmetres pel final de l'etapa, 10 quilòmetres per acabar l'ascensió al Col de la Madeleine, 4 ciclistes escapats, entre els quals l'espanyol Gorka Izaguirre, s'ha quedat fa uns instants el guanyador de l'etapa d'ahir, Lennart Kamna, també són Dan Martin, Julien Alaphilippe i Richard Carapaz, el pilot a 3:46, amb De la Cruz, insistim, fent d'ombra de Tadej Pogacar, 2 minuts per ja Nairo Quintana i 7:46 ens marquen, en aquest cas, a 4 minuts del pilot, el grup del Mallot Verd, però vaja, no té cap més transcendència per la general.
Pau Vitori, exhibició de ciclisme i de francès. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
En el tram final del programa d'avui us volem descobrir també una de les entitats esportives més joves d'aquesta ciutat. L'any 2014, concretament, va néixer el Club Patí Ciutat de Sabadell. Ho va fer amb l'objectiu de demostrar que el patinatge artístic no només era una qüestió elitista, un esport reservat a uns quants. En un primer moment, Sol i Padrís va acollir aquest club, però després es va traslladar al barri dels Marinals. Descobrim més detalls d'ells, ho fem amb el seu president, Braulio López. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
6 anys de vida del Club Patí Ciutat de Sabadell. Et pregunto així d'entrada, una radiografia ràpida, quin estat de salut té el club ara?
Doncs doncs el club està molt bé, el club té gairebé 150 nenes en categoria federal o escolar, i la cosa pinta bé.
Clar, més d'un centenar de patinadores, déu-n'hi-do, la xifra.
Sí, sí, tenim nenes federades que competeixen per la Federació Catalana de Patinatge, i després tenim un grup propi d'escolars, d'iniciació per nosaltres, que són, i estem en tres escoles de Sabadell. Estem a l'Escola Tarrés, estem al Jaume Viladoms i estem al 3 de Claramunt ensenyant a patinar sota les directrius de la Federació Catalana.
Si no m'erro, tu venies del món del bàsquet, de la cistella, fins i tot de les bitlles catalanes, per tant, sí, vinculat a l'associacionisme esportiu, però de patinatge res de res.
No, és una cosa que surt de la meva filla. En un moment determinat ella vol patinar, i com que jo crec que l'esport és part fonamental de la formació d'una persona, doncs he de buscar-li l'esport que ella vol fer, perquè han de fer esport, però també les criatures han de fer l'esport que els agrada. No pots imposar un esport.
I a partir d'aquí et vincules amb el món del patinatge, i aquesta idea de fons que dèiem de l'entitat, que al final és fer un patinatge, pel que comentes, de formació, de base, no? de popular, per entendre'ns.
Sí, és important l'esport, i és important trencar aquest mite que hi ha sobre el patinatge artístic, que diguem, no és un esport econòmic, perquè el material que fem servir, els patins, són cars, però és important ajustar-se, el que fa el club és ajustar-se, a fer unes quotes econòmiques que la gent pugui pagar, que no sigui, no, vull dir que el que paguen no va més enllà d'un altre estat escolar, i és important que les nenes facin patinatge. Bueno, nenes, jo dic nenes perquè és un esport practicat gairebé la seva majoria per nenes, per noies, i no tancat als nois, però que realment el percentatge que hi ha de llicències a la federació és, crec que no arriba al 3% de nois.
El tema del coronavirus, com a entitat, com us ha afectat?
Doncs home, com a entitat vam haver de fer un ERTE, com moltes empreses esportives, ja saps que es va tancar tot. Es va tancar la competició escolar, es va tancar la competició federada. De fet, es va tancar el dia 13 i nosaltres teníem una competició de la federació molt bonica en què hem aconseguit ser cap de grup en base a la classificació d'aquests anys passats. I no la vam poder celebrar. Ens hem quedat amb les copes comprades, les medalles comprades, i això és el que fem.
I té nova data, com a mínim, o ja directament anul·lada?
En principi, la federació havia de proposar noves dates, però encara no hem rebut cap comunicació. I una llàstima, perquè ja et dic, ser cap de grup és un dret que es guanyen les nenes a la pista.
Clar, clar, clar. Al final és una recompensa per totes elles.
Exacte.
Clar, jo quan penso en patinatge artístic, em ve sobretot a Olot, que és una referència en aquest sentit. Aquí a Sabadell, en quin punt ens trobaríem d'aquest creixement que esteu experimentant, i quins són els objectius que teniu allò a curt, mitjà, termini?
A veure, nosaltres, per exemple, en Interclubs vam passar del primer any ser el Club 86 de Barcelona, i aquest any estem en el 8è lloc, i estem competint amb clubs molt punters de Barcelona, i estem aquí. I la nostra intenció, projecció de futur, és continuar la nostra feina, que les nostres patinadores puguin aprovar el seu nivell de federació, que vol dir, és com d'altres esports que tenen nivells fins que arribes a la categoria, no? Fins al cinturó negre, per dir-ho d'alguna manera.
Mm.
I es continua treballant sota les directrius, les noves normes. El patinatge artístic, pel que sembla, pot arribar a ser olímpic, ja ho és en gel, però en rodes encara no. I llavors s'està adaptant, diguem-ne, per arribar a poder optar a ser olímpic.
Acabo preguntant, en quina mesura afecta el fet de patinar en una pista de ciment o de fer-ho en un parquet, en un pavelló?
A veure, nosaltres som partidaris de patinar en ciment. Per què? Perquè dona força a les cames de les nenes a l'hora d'empènyer el patí, a l'hora de patinar. Però, clar, evidentment, també necessitem patinar en pavelló. I és aquí on tenim el problema. El problema és que l'Ajuntament, quan vam arribar a nosaltres, ja hi havia un altre club de patinatge i no els va caure bé la notícia. Llavors, actualment sí que tenim alguna hora de patinatge a pavelló, però tenim la tercera part respecte a l'altre club. I quan demanes explicacions et diuen que és una cosa tècnica, però clar, l'explicació tècnica és que els tècnics de l'Ajuntament fan un judici de valor i s'estimen que el que més puntua és l'antiguitat. Llavors, les noves entitats que estem pujant, que tenim força, que tenim tècniques joves, que estan en actiu i que també patien en xou, campionats de Catalunya, per cert, tres d'elles, doncs ens trobem amb un sostre. Nosaltres, de creixement, ja no podem créixer més si no busquem alternatives. I hem donat a l'Ajuntament, hem buscat alternatives, hem proposat, però els tècnics de l'Ajuntament, que són els que realment manen a l'Ajuntament, no la regidoria, no la regidora, tot i que Marta Ferrés va dir en el seu moment que a l'Ajuntament manaria ella i els seus regidors, no és cert, manen els tècnics, ens tenen vetats. Limitats.
Doncs,
tenim un sostre aquí i no podem avançar més.
Doncs queda feta la reivindicació, tenir un sostre i no podeu avançar. Se'ns acaba el temps, Braulio López, us anirem seguint i coneixent com evoluciona aquesta entitat jove, com és el Club Patí Ciutat de Sabadell. Una abraçada, sort!
Moltes gràcies, Adrià, i gràcies per deixar-me parlar d'un esport que no té la pilota com a protagonista.
Només faltaria. És la gent del Club Patí Ciutat de Sabadell. Amb ells hem arribat pràcticament a les 3. Simplement comentar-vos que avui hi ha doble cita de Waterpolo Copa Catalunya a 9:15 a Terrassa, Sabadell Femení, a Can Llong, Sabadell Montjuïc, que és l'estrena d'aquesta competició. Des del control de so, una abraçada de la Rocío García. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.